Tenen vostè raó, l'alcalde també. Serà un any distret, caram. De fet, també he estat bastant distret el 2014, el 2013, déu-n'hi-do, el 2012, també déu-n'hi-do, l'11 va ser distret, segurament també. En fi, que per distracció no serà. Tanquem el 2014. Què creuen que deu haver estat el més destacat del 2014? Doncs molt probablement alguns ho poden capitalitzar tot en aquesta inauguració de la reforma dels museus. Avui és dilluns, és 5 de gener, i fa 15 dies exactes que s'inauguraven els museus reformats. El president de la Generalitat, la ministra, alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora i bon any.
La ministra és agradable, aquesta ministra, eh?
La veritat és que en el tracte proper, perquè més enllà de que la poguéssim doncs tractar en diguem, als despatxos o en ocasions, diguem, més protocolàries, la veritat és que és un tracte molt, molt agradable, molt empàtic. Jo és el que ressaltaria molt de la seva intervenció i de la seva presència acompanyant-nos a la inauguració va ser aquesta empatia que va tenir vers el poble de Sitges i també en el conjunt del país, en tant que els museus són un actiu importantíssim a nivell cultural, patrimonial, turístic, i jo crec que això s'ha de posar en valor.
Amb un alcalde va començar la reforma, un altre alcalde la inaugurada, amb un director del Consorci va començar la reforma, un altre director a l'acabada, amb un president de la Diputació va començar la reforma, un altre president la inaugurada, en fi.
Això és una de les coses que pot passar quan una obra d'aquesta envergadura doncs dura més d'un mandat. Quan es agafa dos mandats i inclús podríem dir que la gestació de tot plegat encara se'n va a un tercer mandat, és a dir, fa dos mandats anteriors a aquest. Per tant, això pot passar, doncs, depenent dels resultats electorals, doncs, que toqui acabar el procés de gestió d'un projecte o fins i tot la seva inauguració, la seva posada en marxa doncs, amb uns altres responsables polítics. No? Però aquí jo crec que és el reflexe clar de la col·laboració que hi va haver entre totes les administracions que es van posar d'acord amb el seu dia. I per tant, és d'agrair a tots els responsables polítics que en el seu dia van aconseguir aquesta inversió i també a la coordinació que hi ha hagut i a la, diguem, a la sensibilitat que hi ha hagut per part de les administracions posteriorment amb la societat civil que reivindicava un altre projecte diferent del que s'estava executant en aquell moment. No? I per això es va fer la reforma del projecte. No? I aquesta coordinació d'administracions, societat civil, aquesta cooperació és la que ha fet possible que tinguem un resultat tan brillant com el que hem pogut veure i podem continuar veient fins al dia 15 dels nostres museus.
L'aforisme català ho diu, tot va bé si acaba bé, però alguna reflexió sobre el procés en general. Com l'ha viscut l'alcalde i fins a quin punt algunes d'aquelles coses que els ciutadans també han dit, home, això hauria pogut ser una mica més fàcil de resoldre en alguns moments o no tan cantarut en altres?
Jo diria, a banda de deixar de sense obviar que una reforma d'aquestes característiques és complicada, perquè actuar sobre uns edificis tan antics en els quals no s'havia fet mai una reforma profunda a nivell estructural més enllà de la que es va fer doncs, a principis del segle XX, quan es converteixen, finals del XIX, principis del XX, es converteixen les cases marineres, l'antic hospital amb Cau Ferrat i amb l'edifici patrimonial que era la vivenda dels Diring, no? quan venen a Sitges a principis del segle XX, més enllà d'això, clar, actuar sobre uns edificis del segle XIX, XVIII, alguns amb estructura del XIV, és complicat, i això vol dir que a vegades quan comences una obra no saps pas quan acabarà perquè et vas trobant amb molts entrebancs i dificultats que no tenies previstos. Però a banda d'això, a mi el que m'agrada destacar és hi ha hagut una gran cooperació, el que deia, entre tres administracions absolutament diferents. Una administració com és la local, que és la Diputació de Barcelona, que és administració local, que és el suport als municipis, l'altra, el govern del país, la Generalitat, i l'altra, el Ministeri de Foment. I, per tant, en aquests temps difícils en què fins i tot doncs, els diferents governs estan en una situació de distanciament, som capaços de poder-nos posar a treballar plegats per un interès comú. No? I l'altra qüestió que potser sí que crec que sí que ens convé parar i meditar és que quan hi ha doncs, una mobilització ciutadana se l'ha d'escoltar. Se l'ha d'escoltar, no se l'ha de menystenir, i potser algunes coses que la mobilització ciutadana reivindica de vegades no es poden plasmar exactament com són, perquè de vegades les dificultats afegides doncs, poden encara entorpir més el procés d'aquell projecte, però sí que s'han d'escoltar, s'han de valorar, i quan hi ha una una demanda de la societat, jo crec que s'ha de tenir molt, però que molt en compte. I el resultat dels museus és això, ha estat aquest conjunt de coses.
Fem un parèntesi aquí, veu esmentar precisament en el vostre discurs el dia de la inauguració dels museus el paper de la plataforma, que en el seu dia es va mostrar molt, molt vehement en defensar els seus criteris. Algú que us escolti pot pensar, bé, la participació ciutadana, la ciutadania, que ha estat un dels valors que en diferents programes electorals les formacions polítiques han posat sobre la taula, ha fet un paper que en alguns moments els polítics des de la seva responsabilitat o els tècnics des de la seva responsabilitat haguessin hagut de fer?
De vegades els punts de vista o els matisos que es poden donar entre les diferents formacions polítiques i fins i tot entre el món tècnic de l'administració no són els que comparteix la ciutadania, i això és obvi, i no ho podem negar. La ciutadania en aquest país, en el nostre municipi, però en aquest país, doncs marca agenda política, i és com ha de ser. És com ha de ser, perquè realment la ciutadania, el conjunt de la democràcia, el conjunt d'una societat organitzada democràticament, no és només una responsabilitat dels que tenen la responsabilitat de governar durant 4 anys, sinó que és una responsabilitat compartida entre tothom. Per tant, que l'agenda política i social també la marqui i també la condicioni a la ciutadania, jo crec que és molt positiu. Jo crec que és molt positiu. Que a partir d'aquí un pot veure, doncs, el que dèiem, diferents matisos tècnics, bé, és una qüestió que és més de debat tècnic i fins i tot polític, no? En el cas dels museus, la façana de mar, la façana, diguem, primitiva del projecte, doncs ubicava unes passarel·les, ubicava doncs una estructura de vidre, que el que plantejava en el seu moment era doncs garantir l'accessibilitat i la seguretat d'aquesta manera. La ciutadania es va mobilitzar i va dir no, nosaltres creiem que es pot fer d'una altra manera, interior, i que no s'alterarà tant la façana marítima i que serà més fidel al patrimoni, que conservarà millor els edificis tals com eren, etcètera, etcètera, etcètera. No? Bé, des del punt de vista tècnic, les dues solucions probablement eren viables i eren possibles tècnicament, però aquí sí que hi havia una condició, diguem, més d'estètica, una condició més sentimental, de conservació del patrimoni, que va pesar més i que va ser la ciutadania la que la va posar en l'agenda política, diguem, separant el debat estrictament tècnic.
Per un polític també li és difícil separar el que pot ser un moviment ciutadà d'un moviment ciutadà que pugui tenir aspiracions polítiques o que pugui estar condicionat políticament?
Moltes vegades els moviments socials acaben siguent moviments estrictament polítics. De totes maneres, no hem d'oblidar que un moviment social també és un moviment polític, perquè la política és la gestió del que és públic, la gestió del que és col·lectiu, del que és de tots. I, per tant, un moviment social potser no és una candidatura política, però està fent, d'una certa manera, també política, perquè està intervenint en allò que és la gestió del que és col·lectiu. I, de vegades, molt sovint, acaba doncs siguent una formació política o presentant-se en unes eleccions per tenir representació política. De fet, no, aquest país, la tradició d'aquest país és que després de la dictadura franquista molts moviments socials, molts moviments sindicals, molts moviments veïnals es van convertir o van, diguem, aportar moltes persones que van formar part doncs, dels primers anys de la democràcia doncs, de les formacions polítiques. No?
Ens hi posarem d'aquí un moment quan parlem del panorama de cara per les properes municipals, però no marxem de l'àmbit cultural. Veu anunciar la nit de Premi Sitges un ús definitiu, o si no definitiu, molt perfilat ja, per Can Fals, que ha estat també un d'aquests equipaments que ha anat cavalcant durant diverses legislatures i sobretot amb una certa preocupació per part dels sitgetans sobre com quin estat es trobava i el que s'hi podria fer allà. Com estan ara les coses i si hi ha un cert termini, un cert planning per Can Fals?
El que tenim en aquest moment sobre la taula és que ens hem posat d'acord les dues administracions implicades en aquest cas, que és l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona en tant que propietària de Can Fals, i el que hem acordat és que ens anem a posar a treballar perquè Can Fals sigui un equipament cultural obert al municipi, sobretot centrat en el que és la història del municipi, la història de Sitges. A partir d'aquí, tenint en compte que sí que el que es vol clarament és preservar el patrimoni arquitectònic i el patrimoni fins i tot de contingut de Can Fals, pensem que quan es va llegar a Can Fals o la Diputació es va llegar amb tot el seu contingut, amb tot el seu mobiliari.
És a dir, la casa tal i com estava.
Exacte. Per tant, la primera planta sí que hi ha un cert consens de conservar-la com a planta noble, tal com era, tal com es va llegar, amb tot el seu mobiliari, i la resta de l'edifici.
Però és que no hi han posat els peus. Planta noble, la primera planta baixa, i hi ha
una segona planta, i inclús en alguns llocs doncs, encara hi ha
unes golfes.
I també hi ha el celler. Tot això entre la zona de la Ribera i l'Hort de Can Fals, eh? Vull dir, és un edifici gran, és un edifici que té moltes sales, té diferents plantes i per tant té moltes possibilitats. Per tant, ens hem posat d'acord en que sigui un equipament cultural, principalment museístic, sobre la història de Sitges. A Sitges tenim diversos museus d'arts, però no tenim cap museu que expliqui, que faci difusió, divulgació, interpretació de quina és la història de Sitges.
Tindria un punt de relació amb aquell projecte, i si no recordem malament hauríem d'anar en època de l'alcalde Junyent, de museu etnogràfic de Sitges?
Pot anar lligat, perquè la trajectòria històrica d'un municipi i d'un territori evidentment va lligada amb la seva trajectòria etnogràfica, i per tant en què feien els seus habitants, a què es dedicaven. Per tant, el món de la pagesia, de la vinya, de la marineria, la indústria sabatera, fins a arribar al turisme, és el nostre tret identificatiu històric de la nostra evolució històrica del municipi.
Tot això aniria per aquí,
quedarà recollit en aquesta evolució històrica que volem mostrar als sitgetans i també als visitants a Can Fals. Tenim aquest acord amb la Diputació, tenim una partida pressupostària per fer l'avantprojecte al voltant de 300.000 euros que posa la Diputació de Barcelona per aquest 2015 allà, per executar aquest 2015, i a més tenim doncs prevista doncs, en aquest primer trimestre de l'any doncs, a presentar amb una audiència pública quins són aquests trets característics que tindrà aquest futur equipament de Can Fals. Sobretot no presentar el projecte de com serà perquè no està fet, però sí les línies generals de què serà aquest nou equipament que tindrem museístic, a més a primera línia de mar.
Cavalquem més en l'àmbit cultural. N'esteu content de la Diputació?
N'estem molt contents.
Molt contents.
Contents perquè la Diputació, que com a administració està pensada i està dirigida perquè sigui el suport al món local, el suport als ajuntaments, al nostre cas de Sitges, ho està fent i ho està fent molt bé i a més em creix, perquè sempre que hem trucat a les portes de la Diputació, en aquests moments durs de dificultats que hem tingut aquest mandat, sempre la Diputació, o a nivell tècnic, o a nivell pressupostari, o a nivell polític, ens ha donat un cop de mà.
Seria un bon moment perquè l'Ajuntament plantegés definitivament a la Diputació la cessió definitiva o la propietat definitiva de l'edifici Miramar? O està bé que les coses continuïn com estan?
Ho hem plantejat, inclús hem plantejat sessions llargues, temporals. Ara tenim una sessió fins al 2019. Fins al 2019. De fet, en aquest moment ja ens va bé
tal
com està ara. Perquè realment podem fer l'ús que volem de Can Fals, del Miramar. A més, quan hi ha una qüestió, diguem, de situació de l'edifici, perquè és un edifici també vell, i tot i que s'hi han fet actuacions, també necessita doncs, una certa rehabilitació. Òbviament, la Diputació com a administració propietària se'n fa càrrec i, per tant, en aquest sentit en podem fer ús, està a disposició del poble de Sitges i la Diputació continua sent la responsable de l'edifici. En aquest moment ens va bé. De totes maneres, sí, evidentment, és una cosa que no hem d'obviar i que podem anar plantejant. Però ara jo crec que completats els museus i amb una situació doncs, diguem, molt, molt, molt encarrilada de cara al Miramar, etc. Ara ens hem de focalitzar, jo crec, en aquests propers mesos i en el proper mandat en Can Fals.
I quan semblava que tot estava molt també coll avall, va una moció de la CUP, proposa a l'Ajuntament a veure què pot passar amb el Mercat Vell, amb la Casa Bacardí, i no sabem si, com l'ha dita castellana, també s'han ajuntat allò, la fam amb les ganes de menjar, perquè Bacardí finalitzava el seu contracte aquest any, precisament 2015, si no recordem malament, i la proposta de la CUP era que el Mercat Vell tornés a mans públiques, ja ho era, però que l'Ajuntament pogués decidir amb el Mercat Vell de nou obrir-lo a la ciutadania i fer-hi alguna cosa. i l'equip de govern va acceptar aquesta moció de la CUP. Per explicar-ho fàcilment, l'Ajuntament no té, doncs, intenció de poder renovar a Bacardí el Mercat Vell?
No és així. És a dir, quina ha estat la posició de l'alcaldia i del govern de Sitges actual respecte al Mercat Vell? Que nosaltres sempre hem trobat molt interessant el funcionament de la Casa Bacardí al Mercat Vell. Genera moviment de persones, genera activitat econòmica en el conjunt del casc antic, genera activitat turística i, a més, s'ha de dir, la Casa Bacardí, l'empresa Bacardí, és un sponsor habitual de molts dels esdeveniments que es fan a Sitges. És a dir, no només col·laboren amb el lloguer, òbviament, que tenen del Mercat Vell, sinó que, a més, patrocinen diversos esdeveniments que es fan al municipi, a part del retorn, òbviament, que hi ha, doncs, a nivell de difusió mediàtica, a nivell de posicionament de marca, quan es parla de la Casa Bacardí, es relaciona amb Sitges, això em refereixo a nivell internacional, no només nacional, sinó internacional.
És un lloguer que molts voldrien, també, eh?
Exacte, òbviament, perquè la ubicació i el lloc i l'espai i el patrimoni i el preu, òbviament, és atractiu. Què hem dit sempre nosaltres com a govern? Quan tinguem una alternativa igual de potent, igual a nivell de mobilització d'activitat econòmica i cultural al voltant del Mercat Vell, ens podem plantejar doncs, rescindir el contracte o doncs, posar punt i final a aquest contracte de lloguer de la casa del Mercat Vell. Què hem acordat amb la CUP arrel de l'acord dels pressupostos? Doncs que, tenint en compte que l'octubre del 2015 acaba el contracte, perquè de fet va acabar l'octubre del 14 també, i l'octubre del 13, vull dir, és un contracte que es va renovant anualment, doncs posar sobre la taula si tenim una alternativa igual de potent i viable econòmicament, etcètera, que sigui sostenible, perquè no hem d'obviar que les normatives actuals també fan que els serveis municipals hagin de ser sostenibles econòmicament, doncs posar punt i final amb aquesta actuació i engegar un nou projecte igual de potent al Mercat Vell. Això és el que hem determinat. I per això hem posat una partida pressupostària a dins el pressupost per, si arribés el cas, hagués d'indemnitzar, si fos el cas, doncs a l'empresa Bacardí. Això és el que inclou el pressupost i aquest és l'acord. Si tenim un projecte igual d'atractiu, igual de potent, ens posaríem d'acord. Si no el tenim, continua Bacardí a Mercat Vell.
Difícil consideració aquesta. Per trobar un projecte igual de potent, igual... Esclar.
És la nostra posició. I l'hem defensat des del primer dia, No és una novetat. No és que hagi variat amb l'acord.
Ho dic perquè des del punt de vista de l'àmbit públic, evidentment un servei pot ser sostenible, però algú li pot dir a l'alcalde, doncs miri, això pot ser doncs un espai per entitats. Okay. I evidentment des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica no serà la mateixa que la que pugui extreure Bacardí de l'explotació a hores d'ara del Mercat Vell, no? Aleshores diguem-ne que hi hauria altres valoritzacions que haurien d'entrar aquí que no serien exclusivament la de la sostenibilitat econòmica.
Òbviament, però sí que en aquest cas, com que nosaltres és a dir, la rendibilitat actual del Mercat Vell no la fem exclusiva en l'àmbit cultural o ciutadà, sinó també en l'àmbit de l'activitat econòmica, perquè, insistim, s'ha generat un focus d'activitat econòmica al voltant del Mercat Vell, al voltant de la Casa Bacardí, que, vaja, només cal preguntar en els comerços del casc antic què n'opinen d'aquest equipament i de la utilitat que té aquest equipament actualment.
Fem un futurum.
Per tant, no hem d'obviar-ho, això, perquè, òbviament, sí, podem dedicar només a instal·lacions, a entitats del municipi, però no hem d'obviar també l'activitat econòmica. I en aquest moment en el qual plantegem que hi ha una alternativa possible i sobre la taula, que a més en aquest 2015 ja té una partida pressupostària per començar a engegar-la, que és el Centre d'Interpretació de la Festa, ubicat a l'Escorxador, estem donant una alternativa a aquells que desitjaven doncs que el Mercat Vell fos per aquest ús de la cultura popular i tradicional, quan en aquest moment ja existeix doncs un projecte nou ubicat a l'Escorxador i que la nostra responsabilitat és tirar-lo endavant i dinamitzar-lo, sobretot.
De tota manera, és clar, es pot plantejar la meitat de la pregunta, trobar una alternativa igual de potent al Mercat Vell, però aleshores caldria, hem de suposar que si a l'Ajuntament li interessa que Bacardí continuï estant a Sitges, trobar una alternativa d'espai per Bacardí també.
Òbviament, i aquesta iniciativa no cal que sigui exclusivament pública. No cal que sigui exclusivament pública. La pròpia empresa Bacardí també pot ubicar-se amb un acord privat en una altra instal·lació patrimonial o no, en un altre immoble.
Segurament no amb aquest preu de lloguer.
Probablement no serà amb aquest preu de lloguer. El preu de lloguer, no hem d'obviar una altra cosa, insisteixo. patrocinis en molts esdeveniments de Sitges, i després que l'empresa Bacardí també ha fet una inversió. Les instal·lacions del Mercat Vell no tenien refrigeració, no tenien la climatització adequada, i això va ser una inversió inicial que també va fer la casa Bacardí, amb l'acord en el qual es va arribar amb el govern anterior.
Ens movem uns metres més enllà. Biblioteca. En l'any de les biblioteques, perquè el 2015 és l'any de les biblioteques. El que no sabem és si s'arribarà a temps d'inaugurar-se el 2015.
Sí, el 2015 tindrem la biblioteca Santiago Rusiñol restaurada, tindrem un edifici amb aquells problemes estructurals que tenia, doncs, eliminats, tindrem una biblioteca sense barreres arquitectòniques, i a més, aprofitant, doncs, tota aquesta posada al dia a nivell físic, a nivell de l'immoble, a nivell de l'edifici, i també de restauració de tota la seva part patrimonial, la façana, etc. També tindrem una posada al dia en quant a lo que és la gestió pròpia bibliotecària a nivell dels equipaments tècnics que tindrà la biblioteca quan es posi en marxa. Això serà al llarg del 2015. De fet, aquesta primavera han d'acabar les obres, però un cop acabi les obres hem de pensar que s'ha de muntar la biblioteca, perquè s'ha desmuntat completament, i per tant s'ha de tornar a muntar amb tot el seu fons general i amb tot el seu fons patrimonial, que és molt, molt important. No? Per tant, sí, aquest 2015 coincideix amb l'aniversari de la xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat, amb el seu dia, que després, després van ser de la Generalitat i després de la Diputació, doncs coincidirà amb la posada al dia de la nostra biblioteca.
Doncs tanquem aquesta part cultural per avançar en altres temes, però amb un PAC, Prado Retiro Patronat. Tres circumstàncies molt diferents, suposo, per cadascun d'ells, eh?
Molt diferents, totes elles, i totes elles necessiten, jo crec, del suport i diguem, del recolzament de l'administració, de l'Ajuntament com a administració més propera, però també de les altres. En el cas del Prado, és obvi, hem aconseguit...
És qui ho té més encarat?
És qui ho té més encarat, perquè com que existeix aquesta fundació a mitges entre l'Ajuntament i el Casino Prado, hem aconseguit aquesta subvenció de la Diputació, i de fet, doncs, dintre d'aquest primer trimestre, ara sí, ja començaran les obres de la teulada, que és, diguem, el més urgent, que és arreglar la coberta, perquè en aquest moment les goteres, doncs, es filtren a través de les pintures del Saló Teatre, i l'estat és molt, ja molt, molt delicat, i per tant això començarà. I això està possible gràcies a això, una altra col·laboració, a la generositat, a la sensibilitat de la Diputació de Barcelona, i jo vull destacar en primer lloc, sobretot, la del seu president, el president Salvador Esteve, que sempre ha tingut un recolzament i una sensibilitat especial per Sitges, no? En el cas del Retiro és més complicat, perquè, clar, no existeix una vinculació directa amb cap administració a través de cap fundació, diguem, mixta.
És a dir, però sí que existeix... no s'ha pogut constituir la fundació per una qüestió bàsicament legal, no?
Legal, bàsicament, per la hipoteca del pàrquing, i per tant no pot ser fins que s'acabi, fins el 2022.
Em sembla,
Però sí que existeix un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, i per tant a partir d'aquí podem veure què es pot fer. I el patronat tenim el problema legal, que en aquest moment ja hi ha una sentència, doncs, desfavorable a l'Ajuntament sobre les obres que es van fer en el pati, en el cantó del carrer de Sant Josep, que es va ocupar molt més, l'Ajuntament va donar llicència que va permetre edificar molts més metres dels que es podien fer, i per tant...
Parlant de fa anys,
Estem parlant de fa molts anys. Bueno, és que moltes vegades hem dit que la seguretat jurídica, la situació d'inseguretat jurídica de l'Ajuntament de Sitges també era tan greu com potser la financera i l'econòmica, En aquest cas s'ha perdut, doncs, el plet judicial, és desfavorable a l'Ajuntament de Sitges, i ara no ens posem d'acord perquè la Generalitat demana que hem d'indemnitzar amb molts diners, parla de 2-3 milions d'euros, i nosaltres entenem que aquesta quantitat l'hauríem de situar, traguem-li 1 o 2 euros.
D'indemnitzar aquí?
Bueno, indemnitzar, és a dir, pagar a la Generalitat, que és la mestressa, de la instal·lació.
D'acord,
no?
D'acord. La mateixa nosaltres... Generalitat que li deia a l'Ajuntament, sí. Jo te'l dono si tu pagues la rehabilitació.
Sí.
I si algun dia caigués alguna cosa del patronat i matés algú, de qui seria la culpa?
Òbviament de la Generalitat, que és la propietària.
Doncs no se'n cuida gens,
No se'n cuida gens. I la nostra reclamació constant
és... Perquè és allò, es pot demanar a l'Ajuntament una indemnització, i a la vegada tu ser una institució que tens la propietat d'un edifici que està en absoluta ruïna, i que no estàs fent res per arreglar-lo.
I nosaltres estem demanant, escolta, fem la sessió, posem-se d'acord amb un preu, podem mirar de rehabilitar nosaltres, però no ens feu pagar una indemnització o, una, o un cost judicial tan gran com el que se'ns ha condemnat com a Ajuntament de Sitges. Nosaltres, vull dir, creiem que amb 200-300 mil euros, vull dir, podríem situar la, la quantitat, no multiplicar per 10, com diu la Generalitat. Per tant, bé, no ens estem posant d'acord, el temps va passant, i clar, el que nosaltres no volem fer és haver de pagar el cost del pleit, haver de pagar la sentència i, a més, haver de pagar la rehabilitació.
Cornuts i pagar.
Sí, oh. Exacte. Sí. Tot i que aquí va haver un error de l'Ajuntament de Sitges en el seu dia. Que això el jutge ho ha dit claríssim. Aquí va haver un error molt gran de l'Ajuntament de Sitges i per això està condemnat a pagar. I com que aquest tema no es resol, està encallat a la sessió del patronat. Jo crec que és una de les coses que quedarà pendent aquest mandat. Quedarà pendent pel següent mandat, que és no aconseguir la sessió del patronat pel poble de Sitges.
El patronat fa tants anys, encallat, com la sorra gairebé.
Sí, com la sorra, però la sorra la tenim ben encaminada. És del, jo crec que en 20 anys no s'havia fet cap actuació a les platges i hem aconseguit aquests dos últims anys posant-nos d'acord amb el Ministeri perquè ens deixés actuar amb unes actuacions d'urgència que tots sabíem que quan vinguessin els temporals de llevant de la tardor la sorra se n'aniria, però havíem de fer una actuació d'urgència perquè a mi m'agrada sempre destacar una cosa. A les guinguetes de les platges donen feina, les guinguetes de les platges donen feina directa a 325 persones, directa, en contractes, treballant a les platges, indirecta moltes més, proveïdors, serveis, etc, etc. Per tant, no ens podem permetre el luxe de tenir unes platges doncs, que no estiguin en ple rendiment o un rendiment més o menys òptim quan arriba la temporada. Entre altres coses, perquè la nostra façana marítima i encara el turisme de sol i platja continua sent un turisme molt important i un actiu molt important del nostre municipi. Per tant, tot, sabent això i sabent que la sorra se l'emporta quan ve un temporal, hem pogut fer aquestes dues actuacions d'urgència. La primera, la de l'any passat, pagant, la de l'any passat, vull dir 2013, pagant l'Ajuntament de Sitges, pagant el poble de Sitges, la del 2014, utilitzant el cànon que es paga a través de l'Ajuntament i a través de les concessionàries de platges, dedicant-lo a fer l'aportació de sorra del dragatge de les bocanes dels ports. No? Tot això en paral·lel a treballar aquests espigons prova submergits que voldríem fer amb dues platges, probablement Sant Sebastià i la Bassa Rodona, però probablement serà el 2016. Pel 2015 no crec que hi arribem, haurem de fer una altra actuació d'urgència pel 2015, una altra aportació de sorra, i el 2016 fer la prova.
Està prou compromès tot plegat perquè algú que pugui pensar, hi ha eleccions generals, després de les eleccions generals si canvia algun ministeri i tal?
Haig de dir que la negociació l'estem fent en l'àmbit més tècnic que polític.
Vaja, o sigui, amb aquelles persones que previsiblement ocuparan els mateixos llocs.
Però com que no és segur, no és segur, però l'estem fent, és a dir, no l'estem fent amb cap ministre ni l'estem fent amb cap director general. I per tant, bé, no sé si és garantia de res,
no,
això, eh?
Si no, amb persones que poden influenciar en el seu moment...
També són aquelles persones que diuen el club de mar a terra, el clínic a terra, perquè hi ha una sentència judicial que diu que han d'anar a terra, eh? Vull dir, també són aquestes.
Preval la sentència judicial o preval la nova llei que permet ara, que va permetre aquestes concessions, allargar-les fins...
Aquí hi ha un...
Hi ha un totum revolutum.
Sí, bastant
com grossa. Com aigua dolç, també?
Sí, com aigua dolç. Aigua bastant dolç. Complicat a nivell legal. El que sí que és veritat és que la reforma de la llei de costes i la possibilitat d'allargar les concessions 75 anys més ha donat un respir no només al port d'Aigua Dolç, no tan sols al port d'Aigua Dolç, sinó també doncs, a les instal·lacions del Pícnic, el Canses,
i el Club de Mar.
I el Club de Mar, a primera línia. I una altra qüestió...
Que amb tu et poden declarar aquella instal·lació il·legal i a la vegada poden dir que t'amplien la concessió amb 75 anys més.
Sí, de totes maneres, jo no sóc jurista com per poder-ho afirmar...
Sí, nosaltres, pobres de nosaltres, però tot això es barreja en la mateixa taula.
Tot això es barreja i també es barreja una iniciativa que hem tingut al municipi. Nosaltres volem continuar com a Ajuntament, creiem que volem que ha de continuar l'activitat de club social del Club de Mar i del Club Natació i l'activitat econòmica de restauració del Pícnic, del Canses, dels establiments que hi ha en aquesta zona. Per tant, què hem fet? Hem creat una figura de protecció, que és que hem declarat bé d'interès local aquest conjunt d'edificis, perquè, entre altres coses, la piscina Maria Teresa és anterior doncs, a la Guerra Civil, Vull dir, per tant, té un contingut històric com a piscina històrica, també les instal·lacions del Pícnic i del Club de Mar tenen un valor patrimonial històric, i les hem declarat, les hem catalogat com a bé d'interès local per afegir una figura de protecció perquè ha arribat el cas que les coses es compliquessin i hi hagués un impediment legal més. Més clar, em sembla que no puc ser.
I ens ho heu posat amb safata. Anem de l'aigua a l'aigua. El Club Natació i la Piscina Municipal estan amb l'aigua al coll?
Estan, jo diria, menys.
Menys amb l'aigua al coll.
Menys amb l'aigua al coll que aquests últims anys, en què es va arribar a una situació molt complicada. De fet, jo diria que el pitjor any del mandat, deixant de banda els 6 mesos del 2011, el mandat comença el mes de juny, no? Va ser el 2012. El 2012 els serveis municipals van estar en un moment molt, però que molt delicat. Molt, però que molt delicat. Vam aconseguir continuar l'activitat de les llars d'infants, que perillaven, eh? A més no són de competència municipal, no ho oblidem, eh? I un moment en què l'Estat diu que allò que no és de competència municipal, que els ajuntaments endeutats no ho han de fer, vam patir molt, eh? L'escola de música va patir molt, vam aconseguir salvar-la canviant-la d'ubicació per estalviar diners als mòduls i posant-la a l'Esteve Barratxina. El centre de dia vam aconseguir, com que l'empresa estava també amb l'aigua al coll, i vam aconseguir, canviant d'empresa, salvar-se el vell. En un moment en què Caixa Penedès desapareix, i bé, ens diu, aquí teniu el casal d'avis del carrer Joan Maragall, vam aconseguir municipalitzar-lo i salvar i fer-lo servei municipal igual que el casal d'avis de Pau Casals, per donar-li continuïtat i donar aquest servei a la gent gran. I la piscina i el consorci del Club Natació, que és el que gestiona també, diguem, la piscina de les instal·lacions del Club Natació, estaven en aquesta situació. Gràcies, diguem, a la pròpia política interna que es va fer per acord de l'Ajuntament amb l'empresa concessionària i també amb el Club Natació, de contenció de la despesa, de reducció, diguem, d'allò que podia ser superflu, etc. Inclús alguns serveis van ser, doncs, canviats, replantejats. La situació és menys delicada.
Perquè des del
és
punt de
menys
vista...
delicada, però diguem que no està solucionada del tot. Continuem parlant amb l'empresa per trobar una solució definitiva.
Dos apunts i dos matisos. Des del punt de vista legal, al Club Natació li estava costant justificar la seva activitat a partir precisament de tot aquest pagament de deute. Aquest era un dels problemes, que el Club Natació havia de poder justificar tots aquests diners, però amb activitat esportiva i no com a pagament d'un deute. Era un problema, aquest?
Òbviament. Aquest és un problema
des del punt de vista
des del punt de vista de la justificació legal, el consorci del Club Natació Sitges
no podia justificar que tot això venia per pagar uns deutes, sinó que l'havia de justificar per l'activitat esportiva que estava realitzant.
L'existència d'un consorci no es fa per pagar per hipoteca. És perquè generes una activitat i per tant consorcies uns organismes per dir, escolta, nosaltres farem aquestes activitats en promoció de l'esport o de l'esport de competició, de l'esport de lleure, el que
I al final això s'ha pogut salvar?
Bé, estem en aquest procés.
S'està en aquest Encara procés.
Per això dic que estem en una situació menys delicada, sobretot perquè com que l'Ajuntament econòmicament doncs està millor, les finances s'han redreçat, el deute està controlat, s'ha reduït el deute, el pagament a proveïdors, etc, tot això està molt més controlat i, vaja, diguem que en aquest moment tenim més capacitat inversora, també els serveis municipals i, òbviament, la piscina, el Consorci de Climatació, doncs en poden, en definitiva, sortir una mica més
airosos. Pel que fa a la piscina municipal, que en el seu moment li deia a l'Ajuntament, escolti'm, que jo em sento amb un greuge comparatiu perquè s'està ajudant el Club Natació i a nosaltres no ens ajuda ningú. Això s'ha pogut més o menys resoldre?
Bé, sempre l'empresa ha tingut aquesta sensació, doncs, que
encara que l'Ajuntament li va regalar el terreny en el seu dia.
L'Ajuntament, en el seu dia, doncs va fer l'aportació del terreny a lo que és la piscina, la gestió a l'empresa concessionària de la piscina municipal. Això per altres dirien, home, veu afavorir una empresa, o veu es va afavorir l'empresa concessionària. Un altre dirà, home, l'Ajuntament paga 300.000 euros anuals del Consorci del Club Natació. D'acord, però l'Ajuntament també ha guanyat en patrimoni, perquè el patrimoni, diguem, antic del Club Natació Sitges, ara és patrimoni d'aquest consorci públic. Per tant, també ha guanyat un actiu. Que en el dia de demà, bueno, ja veurem com es resol, eh? Però sí que als ulls d'uns o als ulls d'un altre es pot veure doncs que s'afavoreix amb un o s'afavoreix amb un altre. També hi ha qui pensa, doncs, que l'existència de la fundació del Casino Prado, doncs, el que està fent és afavorir el Prado en detriment del Retiro. Bé, jo el que haig de dir és que el que l'Ajuntament aporta al Prado i el que l'Ajuntament aporta al Retiro és la mateixa quantitat. El Prado via fundació, el Retiro via conveni, però és la mateixa quantitat econòmica. El que ha de prevaldre sempre en aquestes qüestions, en aquestes gestions, en aquestes operacions, és l'interès públic. I aquesta crec que és la major responsabilitat que tenim nosaltres. Veure que el que es fa és en definitiva, en benefici del conjunt del municipi.
Ens queden 7 minuts i hi ha dues qüestions importants en les quals la societat civil també hi ha tingut molt a veure, o que en el seu dia va defensar d'una forma molt oberta. El 2014 el coeficient multiplicador de l'IBI ha estat del 0,98, el 2015 serà del 0,83, o sigui, 15 centèsimes inferior, que és quelcom que no sé si el propi equip de govern s'hagués plantejat mai que s'hagués arribat a aquest 0,83.
Jo haig de dir, de la manera que va començar el mandat, amb les sorpreses que ens vam trobar, és a dir, nosaltres comença el mandat i teníem una idea del deute que hi havia a l'Ajuntament, del dèficit en factures impagades i del deute que tenia l'Ajuntament, que tot, el sumant de tot, anava al voltant dels 70 milions d'euros. Però hi va haver moltes més sorpreses. Sorpreses de gestió, calaixos en factures, etc etc. Jo no m'hagués imaginat mai en aquell moment, i sobretot destaco el 2012, un any molt difícil per la gestió i per salvar els serveis públics municipals, que avui en dia podríem estar amb un IBI doncs en el 0,83. Ho haig de dir. També haig de veure que en les últimes setmanes, abans de l'aprovació definitiva del pressupost, un cop ja anàvem tenint dades del que possiblement serà el tancament de l'exercici 2014, que s'aprovarà en els propers mesos, el mes de març, com molt tard, d'aquest 2015, és quan ens adonem que realment la gestió, el rigor que hi ha hagut en la gestió, sobretot eliminar tot el que són despeses supèrflues i gestionar d'una manera correcta, molt seriosa, podia permetre que baixéssim l'IBI fins a aquest punt.
I aquells que puguin dir, home, esclar, si la previsió inicial era del 0,93 i s'ha pogut arribar al 0,83, el rigor no va ser excessiu com per poder ara permetre aquesta davallada en 10 centèsimes del coeficient multiplicador?
Si alguna cosa jo crec que haig de fer autocrítica és de l'extremada prudència que hem tingut amb la gestió de govern. Molt sovint l'extremada prudència, el cert temor a dir, ep, el que no podem permetre és que aquest vaixell torni a enfonsar-se de la manera que estava. Això no ha de passar mai més en aquest municipi. Potser això ens ha fet ser extremadament limitats en...
O sigui que avui que anem de dites populars, allò del gat escaldat, sí. Actuar molt amb aquella prevenció de dir que no...
A mi no m'agradaria, tenint en compte que hi ha eleccions municipals el mes de maig,
perquè 10 centèsimes algú pot dir, home, si em diguessis, mira, ho heu rebaixat 2 centèsimes o 3, però 10, algú pot pensar,
mi no m'agradaria deixar en el govern que vingui a partir del mes de juny d'aquest 2015 una situació com la que ens vam trobar nosaltres. No m'agradaria. I per tant, si alguna cosa haig de dir, m'haig d'estirar les orelles a mi mateix, aquesta extremada prudència que molt sovint ens ha fet que hem passat d'un extrem a l'altre, per dir-ho manera, a l'hora de gestionar.
La plataforma ha ajudat a aquesta rebaixa de l'IBI?
La plataforma hi ha ajudat, com totes les plataformes ajuden, com ens està ajudant la plataforma Salvem Sitges, que en aquest moment planteja totes les qüestions de soroll i d'un cert, una certa manca de convivència i d'incivisme a la via pública.
La mireu amb més bons ulls, la plataforma d'impostos, ara que fa temps enrere?
Mai l'he mirat amb els ulls. Jo l'única cosa que sempre he trobat a faltar de la plataforma pels impostos és que sempre es parlava d'ingressos, de quin havia de ser el coeficient de l'IBI, del tipus de l'IBI, de quin havia de ser l'import de la taxa de brossa, etcètera, etcètera, i mai aconseguia parlar dels serveis, perquè, clar, sempre se'ns reclamava, baixeu els impostos, jo deia, si baixem els impostos i el deute l'hem de continuar pagant perquè ens obliga la llei a pagar el deute, no ens en podem obviar, no podem venir aquí i dir, ara no paguem deute, això no va així, hem de reduir despesa, i jo deia, d'on la reduïu? D'on la reduïm? Quina és la vostra opinió? D'on hem de reduir la despesa? Perquè nosaltres en tenim una d'opinió, però vull conèixer la vostra. Mai vaig aconseguir que parléssim de despesa, sempre d'ingressos.
A partir del que ens dèieu, s'hagués pogut pagar el deute d'una forma més mesurada?
La llei no ens deixava. La llei no ens deixava pagar el deute d'una manera molt més espaiada en el temps. I la llei no ens deixava. I per altra banda, també hi havia una reclamació constant de la ciutadania de més i millors serveis públics. Més neteja pels barris, més manteniment de la jardineria, tot això ho hem anat fent aquests últims anys amb recursos propis. És a dir, que a CESPA, quan va començar el mandat, se li devien, en reclamava CESPA, 9 milions d'euros de deute. Allà amb quina empresa vol treballar, quan li deuen 9 milions d'euros de deute.
I que un ajuntament i una empresa quedin d'acord en què unes factures que vés a saber què tanquem els ulls hi ha.
Vam fer una quitança, Vam fer una quitança.
A partir de factures que vagin a saber.
Vam fer una quitança. Per tant, quan hi ha aquesta reclamació ciutadana de vull els jardins del meu barri, doncs més, que el manteniment sigui més constant, volem que els nostres carrers estiguin més nets, que la brossa es reculli adequadament, que l'enllumenat sigui millor, coses absolutament legítimes, innecessàries i que són de competència municipal i que això sí que ho hem de fer com a ajuntament, clar, això fa que has d'invertir, has de tenir diners i, per tant, has de treure deute perquè, si no, no pots fer-ho.
En dos minuts, un altre pack de tres. Difícil. Neteja, sorolls i el tercer, terrasses. Doncs de nou, terrasses.
Aquest jo crec que és
el cavall de batalla d'ara.
El cavall de batalla en aquest moment i que hem d'intentar doncs, d'aquí a final del mandat i el que no es pugui doncs, en el següent mandat, qui tingui responsabilitat de govern doncs, fer-hi front, és abordar-ho molt seriosament. Què estem fent en aquest moment? Tenim una taula on ens hem assegut empresaris d'establiments, d'oci nocturn i d'oci diurn, o de restauració, etc. Veïns, sobretot els veïns més afectats per aquestes problemàtiques, i administració, per tant, ajuntament, amb totes les regidories i tècnics transversals, vull dir, governació, policia, via pública, turisme, etc. Tots en una mateixa taula per veure quines són les solucions i buscar-les entre tots. Per
els
intentar buscar
tenen,
aquest equilibri.
Els veïns tenen raó.
Els veïns tenen raó quan no poden descansar, els veïns tenen raó quan no poden entrar a casa seva, els veïns tenen raó quan passen pel carrer i veuen determinades conductes o dificultats de pas en el seu carrer, a casa seva. Els veïns en això tenen tota la raó. I els empresaris també tenen raó de que s'han de guanyar la vida i que han de generar activitat econòmica en aquest municipi. Quina és la nostra funció? Control, que aquí no ho hem fet prou bé, aquí no ho hem fet prou bé perquè no hem estat àgils com a Ajuntament, i sobretot garantir aquest equilibri entre el descans, la convivència i l'activitat econòmica.
Són les 11, l'alcalde avui esperarà com tots plegats als Reis
a la plaça de l'Ajuntament, allà el rebrem amb les ganes de que ens portin moltes coses i sobretot el desig de que tothom pugui viure amb molta més dignitat aquest any nou que ara comença.
Alcalde, bon any.
Bon any.
Són les 11.
Cada dia, al matí amb nosaltres.